Alicia Sánchez Camacho, la que va dinar amb l'exparella d'un fill de Jordi Pujol en un restaurant on tenia un micròfon a la taula, assegura que ella és víctima de l'operació Catalunya i del procés. Diu que per això ha hagut de marxar a viure a Madrid, on ara fa de diputada a l'Assemblea de Madrid. Els àudios que s'han filtrat aquest dilluns la col·loquen al centre de la Diana. L'inspector Villarejo i l'exministre Cospedal repassen tot el que va fer perquè la policia patriòtica espiés, perseguís i inventés notícies sobre polítics independentistes catalans. Els partits l'acusen de mentir descaradament. Bon dia, Catalunya, són les 8.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massip.
Vinga, arrenquem aquest dimarts, dimarts 25 de març, i ho fem com cada dia, pendents de la xarxa viària catalana per saber si hi ha qualsevol incidència a aquesta hora, si hi ha qualsevol mal tràngol a les carreteres. Connectem amb el RAC per tenir-ne tots els detalls. Qui ens ho explica és la Carla Buigas. Carla, bon dia.
Bon dia. Matí d'incidències a les carreteres catalanes. Complicacions a la sortida de Barcelona des de la Ronda Litoral per un accident a la C58 ja retirat, però que encara afecta la circulació cap al Vallès. També a la Ronda de Dalt, una incidència a la Vall d'Hebron provoca retenció densa des de la Trinitat en els dos sentits de la via. I a tot això també registren cues d'entrada a la ciutat per la B20 i per la C58. A la C31 a Badalona hi ha un carril tallat en direcció Montgat per un accident i també registra lentitud cap a la capital catalana, com també els punts habituals del Baix Llobregat, de l'autovia 2 de Sant Andreu de la Barca a Sant Feliu, a la B23 des del Papiol i tot el tram de Sant Joan d'Espí fins a Esplugues, i a la C32 des de Gavà, també la Ronda Litoral i afectacions del Fòrum a la Barceloneta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. I fem també un cop d'ull al cel. Amb quin temps ens despertem aquest dimarts? Quines temperatures tenim? I sobretot, si ens hem d'esperar més pluges per aquest dia, per aquestes pluges que estan regant tot el país de valent i que estan omplint i omplint els embassaments. Qui ho sap, com sempre, també el nostre home del temps. Bon dia, Jordi Miralles.
Hola, Pau, bon dia. Comencem el dia amb fred. Ara mateix 9 graus a Barcelona, 7 a Tarragona, 6 a Girona, 4 graus a Lleida, 1 grau a Sort. I, a més, torna la pluja, una pluja que ara mateix està present a punts de les comarques del Pirineu, però aquest matí deixarà grans clarianes. Hem de parlar d'un matí amb moltes estones de sol arreu del país, però amb aquestes pluies que ara mateix estan afectant l'extrem nord de Catalunya. Serà a partir de mitja quan els núvols tornaran a créixer i a les comarques de Girona, comarques de l'interior de Catalunya. I també, avançada la tarda, cap al litoral central, prelitoral i comarques de l'extrem sud, arribaran altra vegada els ruixats, de curta durada, però que localment poden ser bastant intensos. Per tant, tinguem en compte, matí amb molt de sol, amb grans clarianes, amb alguns núvols, i tarda una mica més ennuvolada. Les temperatures diurnes avui seran una miqueta més altes que les que vam tenir ahir. Per tant, al centre del dia farà menys fred. De cara a demà parlarem d'un matí amb grans estones de sol, sobretot a la costa, i encara amb alguns núvols cap a les comarques de l'interior. I demà a la tarda, risc d'algun ruixat dispers cap a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. Doncs ja ho sentiu, matí de fresca. Si encara no heu sortit, sou a temps d'abrigar-vos bé. Doncs vinga, fet repassat el temps i el trànsit, arrenquem amb les notícies.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Júlia Julve, bon dia, Rafa Sanahuja.
Bon dia.
Maria Dolores de Cospedal i Alicia Sánchez Camacho insisteixen a negar l'operació Catalunya. Les dues exdirigents populars fan servir la mateixa estratègia i es presenten com a víctimes. Diuen que els àudios i documents que les inculpen s'han creat deliberadament per acusar-les.
Sí, per tot plegat, d'hores després que RAC1 filtrés diversos àudios que demostren que totes dues van estar implicades en aquesta guerra bruta contra l'independentisme. Ni Cospedal ni tampoc Camacho van escoltar els àudios que ha publicat RAC1, però insisteixen que no tenen cap mena de validesa perquè no estan sota custòdia policial. Bildu, Esquerra i també Junts per Catalunya ja han demanat a la mesa que valori traslladar a la Fiscalia aquestes declaracions i les referències a informacions publicades per si poden ser indicadores de delicte.
En parlarem en temps de tertúlia amb l'advocat penalista Eloi Castellarnau. Li preguntarem si es podria obrir judici contra Maria Dolores de Cospedal arran d'aquests últims àudios i de les declaracions que han fet tant ella com Alicia Sánchez Camacho a la comissió del Congrés. Això és el que reclamen, com ara dèiem, els partits independentistes. I atenció, aquestes dades. Els usuaris de Rodalies han patit mig miler d'incidències greus en només 3 anys. Mig miler d'incidències greus en només 3 anys. És a dir, que se'n va registrar una cada 2 dies i mig. Aquestes són les greus. Evidentment, no hi entren les lleus. Això va afectar a més de 10.000 viatgers. Ho avança l'Agència Catalana de Notícies hores abans que el govern de Salvador Illa hagi d'anar al Parlament a donar explicacions sobre el caos de Rodalies en un ple monogràfic.
Sí, el recompte inclou les incidències en forma d'avaria o d'altres imprevistos, per exemple, com robatoris de cable de coure, falta de maquinistes o atropellaments. Entre el 2021 i el 2024 se'n van notificar 34 i almenys 2 persones més van intentar treure's la vida. La línia amb més dies d'afectacions va ser l'R15, amb 369.
I la Generalitat fa marxa enrere i no pagarà cap extra als metges perquè donin més altes laborals. El govern de Salvador Illa canvia de parer després que les associacions de professionals hagin denunciat que és una mala praxi mèdica.
La proposta preveia que els metges cobressin un extra si validaven entre un 50 i un 80% les peticions fetes per les mútues laborals. Alguns partits, com els comuns, per exemple, havien criticat la mesura perquè consideraven que això hagués provocat que els treballadors haguessin de tornar a la feina sense estar recuperats del tot.
I el Departament de Drets Socials destitueix la directora i el subdirector de l'ADEGAIA, que són Isabel Carrasco i Joan Mayoral. Només 6 mesos després de ser nomenats, mig any després, avui, el govern de Salvador Illa diu que nomenarà els seus substituts.
Carrasco ha estat vinculada a aquest organisme des del 1998, quan va començar a treballar a la delegació de Tarragona. Va ser la responsable de la implantació del programa pilot Barnahus per abordar la violència sexual contra menors a la demarcació tarragonina, un projecte que després es va estendre a tot Catalunya. Mayoral, per la seva banda, va ser subdirector de la DGAIA durant una dècada, del 2007 al 2018.
I als Estats Units, un dels alts càrrecs de l'govern de Donald Trump va incloure per error, és que això és tremendo, per error, un periodista del diari The Atlantic en un xat confidencial on es discutien els atacs que els Estats Units havia de fer contra el Iemen. Ningú se'n va adonar que el periodista Jeffrey Goldberg era en aquest grup de Signal.
Ell mateix ha explicat el cas al seu mitjà en un article amb l'explícit títol "Administració Trump em va enviar accidentalment els seus plans de guerra". Goldberg explica que 2 hores abans que explotés la primera bomba, el secretari de Defensa li va enviar el pla, que incluïa informació molt precisa sobre armes, objectius i també calendari.
I 4 exalcaldes de Ripoll signen un manifest conjunt on denuncien la xenofòbia de l'actual alcaldessa, l'ultradretana Sílvia Orriols. En el text denuncien la violència institucional que està exercint Aliança Catalana contra els joves i la creativitat dels ripollesos.
Pere, Jordi Piella, Jaume Camps, Teresa Jordà i Jordi Monell es refereixen al veto de l'alcaldessa contra una exposició artística d'alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll perquè apareixia una noia amb vel. Creuen que tot plegat són uns fets reprovables que demostren una actitud, sens dubte, xenòfoba i també molt autoritària.
Doncs en una estona en parlarem amb un d'aquests exalcaldes, amb Jordi Monell, l'últim exalcalde de Ripoll abans de l'arribada de Sílvia Orriols, per comentar aquesta carta i la deriva que està prenent l'Ajuntament de la capital del Ripollès amb l'alcaldia xenòfoba i racista d'Aliança Catalana. I pel que fa als esports, ja tenim en marxa la Volta a Catalunya, que ha començat aquest dilluns en una primera etapa ajustadíssima i marcada per la pluja, que s'ha acabat emportant Matthew Brennan en un emocionant final a Sant Feliu de Guíxols, Rafa.
La primera etapa ha estat en bucle al municipi de la Costa Brava en un recorregut de 178 quilòmetres. El trajecte tenia un parell de cols de tercera categoria i ha fet el grup hagi rodat molt junt fins als últims quilòmetres. A última hora, però, s'ha estirat i Matthew Brennan, del Visma, s'ha endut l'etapa i és el primer líder d'aquesta volta.
Avui ho comentarem tot plegat amb la directora del diari El Món, Sílvia Barroso, amb l'analista polític Jordi Barbeta i amb la periodista Núria Martínez. I avui, a la segona part del programa... No us espanteu, que ara us explicarem això. Però primer, la girocleta de l'Olma Giró anirà fins al Palau de la Música per parlar de piano amb el Jordi Vivancos, director artístic del concurs internacional Maria Canals. A les 12 ens visita el Marc Balcells, expert en anàlisi criminològica de l'espoliació arqueològica, amb el seu darrer llibre, Arqueomàfia. I finalment... la Bet Verdagí, locutora i actriu de veu, avui ve acompanyada de Joaquín Manjón, com fundador de Muom, per dedicar la secció, ara us expliquem què és això, el cant diafònic. Avui coneixerem tots els secrets del cant diafònic a la segona part del programa, però no ens avancem perquè, primer de tot, hem de repassar qui toca felicitar avui. I avui, quin sant és, Rafa?
Doncs, entre d'altres sants i santes, és Sant Dimas, el bon lladre, en aquest cas, que estava doncs, crucificat al costat de Jesucrist. Però també vull destacar que és l'Anunciació del Senyor. La festivitat de l'Anunciació del Senyor és un dels moments més transcendents de la història de la salvació, quan l'àngel Gabriel anuncia a Maria que serà la Mare de Déu. Aquesta festivitat marca l'inici del misteri de l'Encarnació, el verb diví que pren carn humana en el si de Maria, i la seva resposta, que escoltem cada dia en l'Àngelus, marca d'aquesta casa, facis en mi segons la teva paraula, és un acte d'humilitat i obediència que resumeix la total confiança en Déu. En aquest mateix dia, la tradició també commemora Sant Dimas, com us deia, el bon lladre, crucificat al costat de Crist, que en els seus darrers moments va reconèixer Jesucrist com a salvador després d'una vida doncs, de maldat. La seva figura és especialment significativa en contrast amb l'Anunciació. Si Maria és la plenitud de la gràcia des del principi, Dimas representa la misericòrdia divina que arriba fins als pecadors més inesperats. Tots dos, des de realitats molt diferents, mostren camí d'acolliment a Déu, Maria amb el seu sí incondicional i Dimas amb la fe de darrera hora que li va mereixer l'eternitat. Una maca coincidència, bella coincidència, que uneix en una mateixa jornada la innocència i el penediment glorificats.
I com anem de Dimas a Catalunya?
Avui no t'ho he posat.
Avui no m'has posat, ja ho veig, ja ho veig.
Dimas, tu què diries?
Ostres.
Complicat, eh?
Jo diria que uns 50.
Una mica més, però bé, jo crec que t'ho podem comprar perquè és un nom molt complicat. Hi ha 188.
Ah, mira.
No, m'he quedat parat perquè sí, m'esperava molt poquets, però tenim 188 Dimas i 99 més amb un nom compost, que en aquest cas sempre és el mateix, Eduardo Dimas.
Ah, sí?
Sí, que és guai com a nom, no?
Sí.
Eduardo
sí,
Dimas,
sí, sí.
Jo compro totalment.
Sí, per sí, tant... sona, no sé, artista o...
Sí, sona nom artístic, sí, com que no te'l sí posaries tu mateix.
Exacte.
Al teu fill, però després tu per escriure una novel·la, Eduardo Dimas.
Sí.
No, doncs són noms reals i avui és el seu sant, evidentment.
Doncs moltíssimes felicitats a tots ells. I avui què destaquem de la premsa religiosa?
Doncs mira, Catalunya Cristiana podem llegir que aquests dies 400 monitors i monitores dels centres d'esplai de la Fundació Pere Tarrés han pujat a l'abadia de Montserrat per celebrar-ne el mil·lenni. Ho han fet en el marc de la trobada anual de monitors i monitores que el moviment de centres d'esplai cristians catalans prepara habitualment per als joves que acompanyen infants i adolescents a les entitats de lleure educatiu. Més coses, la Sagrada Família, que serà un espai central per viure la Setmana Santa amb activitats com celebracions litúrgiques, el concert de la Setmana Santa de l'Orfeó Pamplonès i tallers de família, com ara la recerca dels sons perduts, on els nens exploraran sons de la basílica i decoraran un xerritxac. La façana de la Passió s'il·luminarà amb espectacles de llums i música els dies 13, 14 i 15 d'abril. Hi haurà eucaristies tradicionals també com i celebracions com el Via Crucis. I finalment, a la revista Eclesia trobem un reportatge sobre la tasca de Dale Reginella, que és un antic advocat de Wall Street convertit en capellà laic que acompanya condemnats a mort a les presons de Florida des del 98. Parla, per exemple, de la primera execució que va presenciar l'any 2000, quan el condemnat, abans de morir, va demanar perdó i va pronunciar paraules similars a les de Jesús a la Creu, i Regenera diu que es va qüestionar profundament què hem fet com a humanitat per arribar a aquests punts, no?, de l'execució. La seva fe el va portar a deixar enrere una vida de luxe per servir als més vulnerables, com malalts de sida i presos condemnats a morts, inspirat per l'Evangeli de Mateu. El Vaticà el va reconèixer com a custodi de la vida pel seu compromís amb la dignitat humana i fins a l'últim moment. Una entrevista i un reportatge que per mi és molt interessant.
I tant, val molt la pena recuperar-lo. Gràcies, Rafa, fins ara.
Fins ara.
Al matí a Ràdio Estel, tota la informació i l'anàlisi de l'actualitat.
I abans d'entrar en matèria, obrim l'agenda d'avui. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia.
A banda del ple monogràfic sobre Rodalies, el Parlament també s'explicarà el nou model d'educació sexual integral.
Es tracta d'introduir l'educació sexual com a matèria curricular als centres escolars. Fa unes setmanes es va saber que l'executiu de Salvador Illa vol desplegar l'educació sexual integral des dels 3 anys a partir del curs vinent. Doncs bé, avui el govern explicarà com serà aquest nou model i com s'implantarà.
I a Madrid, el defensor del pueblo Ángel Gabilondo entrega el seu informe anual al Congrés dels Diputats.
La institució va rebre durant el 2023 més de 35.600 queixes de la ciutadania, la majoria d'elles relacionades amb els serveis públics essencials i la situació de l'atenció ciutadana per part de les administracions.
I el Tribunal Constitucional preveu anul·lar el vot delegat de l'expresident Carles Puigdemont i de l'exconseller Lluís Puig per constituir l'actual Parlament.
El Tribunal revisarà el recurs del Partit Popular i té previst estimar-lo. De tota manera, l'anul·lació dels vots no afectarà, perquè no van ser determinants per escollir l'actual Cambra Catalana presidida per Josep Rull.
Gràcies, Sílvia. Passen 2 minuts d'un quart de nou.
Posa't al dia al matí a Ràdio Estel.
Bon dia de nou, Júlia. Bon dia, Olma Giró.
Bon dia.
Maria Dolores de Cospedal i Alicia Sánchez Camacho neguen per terra, mar i aire que mai hagin tingut res a veure amb l'Operació Catalunya. L'exministra i exsecretària general del PP i l'exlíder del Partit Popular a Catalunya asseguren que mai ha existit cap operació d'estat contra l'independentisme. Si Cospedal ha optat per negar-ho, tot i mantenir un perfil més baix, Camacho s'han carat els diputats independentistes i, en comptes d'assumir alguna responsabilitat sobre l'espionatge i les notícies falses que es van abocar sobre polítics independentistes, s'ha atrevit a presentar-se com a víctima del procés. Tot això ha passat en una nova sessió de la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya que s'està fent al Congrés. Durant la seva compareixença, Alicia Sánchez Camacho ha assegurat que els àudios en què se sent com la incriminen i que ha publicat RAC1 poden estar manipulats. Per això, l'exlíder del PP a Catalunya no els ha donat cap credibilitat.
Yo no reconozco ningunos audios, yo no he realizado ninguna actuación del constructo social y de invención, porque ahí no hay ninguna operación de ningún tipo, mal que les pese a ustedes.
L'exlíder del PP català ha dit que mai hi ha hagut, com sentíem, cap operació a Catalunya, però a la vegada també ha dit que mai i ha participat tot plegat. Ha dit que és una invenció ridícula.
Sí, una sessió que s'ha allargat més de 3 hores i que ha tingut moments de molta tensió. L'exdirigent del PP català s'ha encarat amb tots els grups. S'ha defensat atacant i ha dit que la guerra bruta és una teoria alimentada pels mateixos independentistes. Camacho ha afegit que l'única operació Catalunya que ha existit és la de l'1 d'octubre i considera que ella n'ha estat una víctima.
¿Sabe lo que ha existido? Una operación Cataluña en la que algunos han vulnerado el Estado de Derecho, en las que me han obligado a tener que irme a vivir fuera de mi tierra, en las que han confrontado a sociedades que estaban viviendo en convivencia.
Sánchez Camacho s'ha enganxat amb els diputats d'Esquerra i de Junts quan li han preguntat pels àudios que l'assenyalen com a peça clau d'aquesta guerra bruta de l'Estat contra Catalunya i que era la responsable de triar els objectius a perseguir. També quan li han retret que s'hagi presentat com a víctima.
Que vostès, que han sigut els repressors, ara ens vinguin de víctimes. Però què s'han cregut?
És que és una invenció tan descabellada e incluso tan ridícula. Són una rotunda falsedat.
Tot el que ha anat passant des de l'any
2010, que és tan lamentable. I això sí que ha trencat la societat catalana.
La que lo he vivido he sido yo, que eso no se corresponde a la realidad, pero usted le va a dar igual, porque como soy del Partido Popular, no se lo cree.
I a més ha dit que la justícia fins ara ha arxivat totes les querelles que s'han presentat contra ella.
Sánchez Camacho ha seguit l'estratègia de l'ex número 2 del PP. L'exministra María Dolores de Cospedal també ha negat qualsevol operació a Catalunya.
Que no creo que eso que usted llama policía paralela existiera en el Ministerio del Interior. Yo no sé lo que pudieran hacer algunos policías en concreto, pero que existiera una organización llamada o autodenominada o calificada como policía paralela en beneficio de el partido político que sostenía el gobierno o con esos fines a los que usted se refiere, yo lo niego, señoría.
Una compareixença que ha tingut lloc el mateix dia que han sortit a la llum àudios nous que l'implicarien. És una conversa del 2014 entre l'exministre i l'inspector Villarejo que ha destapat RAC1.
Cospedal Pro ha tret ferro als àudios i ha assegurat que han estat manipulats. Qui fa la pregunta és el diputat de Bildu, Jon Iñárritu.
¿Por qué hablaban de asuntos relativos a Cataluña en estas reuniones?
Yo no recuerdo hablar de asuntos relativos a Cataluña en estas reuniones.
A ver, que no escuche RAC1. Lo entiendo, pero no ha leído la prensa, no ha visto las agendas, no ha visto las diferentes publicaciones en las que salen las transcripciones de sus conversaciones con el señor Villarejo.
Que yo me fío más de mi memoria, aunque haya pasado tanto tiempo, de lo que diga un medio de comunicación o de las transcripciones de una conversación que yo no sé si está manipulada o no.
Al final d'aquesta intervenció, els grups de Bildu, Esquerra i també Junts han demanat a la mesa que valori traslladar a la Fiscalia les declaracions de Cospedal i les referències a informacions publicades per si poguessin ser indicadores de delicte.
I al País Valencià, la defensa de l'exconsellera d'Emergències, Salomé Prades, ha demanat a la jutgessa de Catarroja, que investiga els estralls de la gota freda, que arxivi la causa penal dels fets d'aquell 29 d'octubre.
La defensa de Prades assegura que l'exconsellera està sent la cap de turc de tot plegat i que la mort de les més de 200 persones es deu a una catàstrofe natural impossible de preveure i també i evitar. I ha culpat també les administracions anteriors de no haver executat les obres per canalitzar el riu.
I alerta amb aquesta dada. La xarxa catalana de trens pateix una incidència greu cada 2 dies i mig. Una incidència greu. Ja no estem parlant de retards petits, de problemes lleus. No, una incidència greu cada 2 dies i mig. Entre el 2021 i el 2024, les línies de Rodalies i de Regionals de Renfe han patit més de 500.000 d'incidències, més de 500. I això ha acabat afectant a més de 10.000 passatgers.
Sí, així ho publica avui l'Agència Catalana de Notícies a partir d'una pregunta de Junts al Parlament. La xarxa ferroviària ha registrat problemes de tota mena, avaries o imprevistos, com ara atropellaments, obstacles a la via, robatoris de coure o falta de maquinistes. Una de les incidències més importants que es recorden és l'incendi al quadre de senyals de Gavà al maig del 2023. Durant 20 dies van haver-hi retards i van circular molts menys trens a l'R2 i regionals del sud. També tenen impacte les limitacions temporals de velocitat. En 35 dies a la bifurcació de Vilaseca, això entre l'abril i el juny del 2022, a més de mitja dotzena de casos més entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona entre l'octubre i el novembre d'ara fa 3 anys. En aquest període analitzat es van notificar també 34 atropellaments i almenys 2 persones més van intentar treure's la vida. D'altra banda, en 45 casos es van suprimir el tren per falta de maquinista, per motius que es desconeixen, ja que només en un d'aquests casos es va poder justificar per malaltia. La línia amb més dies amb afectacions va ser l'R15, amb 369.
Més de 45 casos en què un tren es suprimeix per falta de maquinista sense haver de donar cap explicació. En fi, no crec que sigui paciència el que necessitin els passatgers. Aquesta tarda, Salvador Illa ha de donar explicacions sobre aquest caos de Rodalies al Parlament. Ho faran al ple monogràfic que han forçat Esquerra, els Comuns i la CUP. En la seva intervenció, el president de la Generalitat haurà d'exposar què vol fer el seu govern per millorar la informació que reben els usuaris i quines alternatives es donaran en casos com tots aquests que ara us explicàvem, d'incidències.
El govern ja ha avisat que la desinversió dels últims 10 anys en Rodalies no es pot resoldre d'un dia per l'altre i ha demanat paciència als usuaris. Es calcula que durant els pròxims 2 anys continuaran els problemes a la xarxa de trens per aquestes obres. És per això que Salvador Illa té entre cella i cella millorar la informació que reben els usuaris quan hi ha incidències i també fer un seguiment diari del funcionament de trens a Catalunya.
I el govern s'ha vist obligat a fer marxa enrere i no pagarà cap paga extra als metges dels CAP perquè donin més altes laborals quan les mútues ho demanin. Davant les crítiques de les associacions professionals de metges, l'Institut Català de la Salut ha reculat i ha dit que no tira endavant amb aquesta proposta. Els metges ho consideren directament mala praxi professional.
El Departament de Salut ja no contempla cap paga extra als metges dels CAP per donar l'alta als pacients a proposta de les mútues laborals. L'escrit es retirava poc després que es fes públic perquè molts col·lectius consideraven que posaven entredit la independència dels metges. Aquesta proposta preveia que els metges cobressin un extra si validaven entre un 50 i un 80% de les peticions fetes per les mútues laborals. Alguns partits, com per exemple els comuns, ja havien criticat aquesta mesura perquè consideraven que tot plegat hagués provocat que els treballadors haguessin de tornar a la feina sense estar recuperats del tot.
I encara sobre el govern de Salvador Illa, han destituït la directora i el subdirector de la DGAIA només 6 mesos després del seu nomenament. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha dit que avui nomenarà els substituts d'Isabel Carrasco i Joan Mayoral.
Per ara, la conselleria ha evitat donar detalls sobre el motiu d'aquests cessaments que avançava el periòdic aquest dilluns. Ara bé, altres fonts coneixedores apunten al diari a diferències de criteri amb els alts càrrecs de la conselleria. Isabel Carrasco ha estat vinculada a l'organisme des del 1998, quan va començar a treballar a la delegació de Tarragona. El 2016 va ascendir cap del servei i, de fet, va ser la responsable de la implantació del programa de pilot Barnahus per abordar la violència sexual contra menors a la demarcació tarragonina, un projecte que poc després es va estendre a tot Catalunya. I Joan Mayoral, per la seva banda, va ser precisament el responsable de l'expansió d'aquest programa. Abans ja havia estat subdirector de la DGAIA durant una dècada, entre el 2007 i el 2018. Aquest dimarts, a la reunió del Consell Executiu, el govern farà nous nomenaments.
I Espanya necessitarà més de 260.000 cuidadors de persones dependents en 5 anys. L'augment de l'esperança de vida i la baixa natalitat fan que cada vegada la població sigui més envellida i, per tant, també hi hagi més persones que necessiten assistència. Així ho conclou un estudi del Ministeri de Drets Socials.
Sí, el repte de les cures és una de les assignatures pendents. En una població cada vegada més envellida, caldran i calen molts treballadors que s'encarreguin d'assistir als dependents, ja sigui a casa seva o als centres residencials. D'aquí 5 anys s'incorporaran un 27% més de persones al sistema de dependència. Per a gestionar-ho es necessitarà doblar el nombre de persones que cuiden la gent dependent. A banda, un altre repte que també hi ha sobre la taula és canviar la imatge que la societat té del sector de les cures, que amb prou feines el valora fins que necessita aquest servei. De fet, els experts recorden que aquests professionals, que la majoria són dones, cobren un 35% menys l'hora que la mitjana. A banda, la meitat tenen contractes parcials i més del doble treballen en torns de nit i diumenges.
I la recuperació del Sant Pare serà llarga. Més enllà dels 2 mesos que van dir els metges que l'han tractat a l'Hospital Policlínic Agostino Gemelli de Roma, la doctora Carme Monasterio assegura que els casos d'infecció pulmonar com la que pateix el Papa Francesc necessiten un període llarg per acabar fent net i eliminar tots els virus i bacteris que té el cos. La doctora Monasterio és la presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia.
Això de fer net pot trigar mesos i mesos, que és normal que necessiti un període llarg de tractament i, a més, la recuperació, com comentàveu ara, muscular, tant a nivell muscular general, per caminar després d'espancamat tant de temps una persona tan gran i per respirar un altre cop de manera adequada. Haurà de fer fisioteràpia i rehabilitació respiratòria.
Per altra banda, el professor de comunicació Jordi Pujol diu que és una bona notícia que el pontífex hagi tornat a casa Santa Marta, però que encara està dèbil.
Sí, en una entrevista en aquest mateix programa, el professor de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu de Roma ha assegurat que els cardenals continuaran tenint pes en els diferents actes del Vaticà, com per exemple els de Setmana Santa.
s'han una mica repartit entre els cardenals els diferents actes. Inclús la benedicció Urbi et Orbi la llegirà el secretari d'Estat. O sigui, està ja previst, que ell no presidirà els actes de la Setmana Santa. El que no es descarta que potser, si la cosa segueix millorant així molt significativament, estigui present en algun d'ells, però per lo mateix, amb aquesta línia de preservar-lo, de que no enganxi un altre virus.
Ara sí, sonen els senyals horaris de 2:15. L'ONU alerta que les retallades de Donald Trump a la sanitat poden portar milions de morts de sida. Atenció, perquè calculen que en els pròxims 4 anys podrien arribar a morir 6 milions de persones. És una notícia que explica avui el diari Ara.
Sí, de fet, els experts asseguren que si res no canvia, veurem morir la gent de sida com als anys 90 i 2000. Llegim que en només 2 mesos de govern, l'administració del president dels Estats Units, Donald Trump, ha posat en perill els avenços en l'erradicació de la sida dels últims 25 anys i que també ha posat en alerta els organismes que vetllen per la salut global. Aquest dilluns, les Nacions Unides han arribat a la conclusió que això pot arribar a provocar fins a 2.000 infeccions diàries de VIH, o més afectació tindran aquestes retallades del Fons de Cooperació Internacional dels Estats Units, serà a l'Àfrica, on a hores d'ara ja tenen la sida un de cada 30 adults, i més del 60% de les persones afectades al continent serien noies joves. De fet, les dades de l'organització mostren que 27 països de l'Àfrica i de l'Àsia ja estan notant els efectes de la retirada del finançament de Donald Trump. Ho noten a través de l'escassetat de personal i també de les retallades en els tractaments.
I a l'Aràbia Saudita ja ha acabat la trobada entre Rússia i els Estats Units per abordar la pau a Ucraïna. La trobada s'ha allargat més de 12 hores i les dues parts n'han sortit satisfetes. Aquest matí està previst que publiquin un comunicat conjunt on s'espera que donin més detalls sobre la trobada.
El Kremlin diu que la prioritat de Rússia és la seguretat de la navegació en el Mar Negre, tot i que els Estats Units insisteixen que primer cal abordar un alto el foc a Ucraïna. Diplomàtics nord-americans que han viatjat fins a l'Aràbia Saudita veuen més a prop la treva entre totes dues parts.
Però mentre tenien lloc aquestes converses, les autoritats ucraïneses han denunciat un atac rus sobre la ciutat de Sumy, un atac que hauria deixat 65 ferits. Rússia, per la seva banda, ha denunciat un atac amb drons ucraïnesos sobre una planta de gas de Crimea. I als Estats Units, Donald Trump ha anunciat que aplicarà aranzels del 25% a qualsevol país que compri gas o petroli de Venezuela. El president nord-americà ho ha argumentat per l'hostilitat que diu que Caracas té contra Washington.
La decisió preveu ofegar una font cabdal d'ingressos pels veneçolans, i és que les exportacions de cru s'han duplicat des del 2021 i els Estats Units són el segon comprador més gran, només per darrere de la Xina.
I encara als Estats Units, us ho explicàvem en titulars, l'escena és surrealista i l'ha viscut el periodista Jeffrey Goldberg, redactor en cap del mitjà dels Estats Units The Atlantic. El conseller de Seguretat de Donald Trump el va incloure per error en un grup de Signal amb els càrrecs del govern. Ara bé, ningú se'n va adonar que hi era aquest periodista en aquest grup. I en aquest grup, que era confidencial, s'hi coordinaven els bombardejos que els Estats Units feien sobre el Iemen.
Sí, un grup format, entre d'altres, pel vicepresident nord-americà James David Vance, el secretari d'Estat Marco Rubio o el director de la CIA John Ratcliffe. En un inici, Goldberg es pensava que estava sent hackejat per un grup estranger o fins i tot per la pròpia administració Trump. Dies després es va saber que el conseller de Seguretat, Mike Waltz, va cometre l'error d'incloure'l en aquest grup. Tot plegat ho ha revelat ell mateix al diari The Atlantic per denunciar el caos que diu que impera el govern nord-americà. Hores després, i a preguntes dels periodistes, el president nord-americà Donald Trump s'ha limitat a dir que no en sap res, ni tampoc diu que és molt fan de The Atlantic.
Doncs és ben bé que no hi ha ningú al volant. No hi ha ningú al volant. Doncs davant de tot aquest panorama, la Unió Europea demana als seus estats membres que tothom tingui un kit de supervivència a casa per si hi ha un conflicte militar o també, en aquest cas, per si arribés un desastre natural. Es recomana que tothom tingui reserves d'aigua, medicaments suficients, bateries i aliments per aguantar com a mínim 3 dies. Ho explica avui el diari El País.
Sí, Europa ha de preparar-se per a una possible guerra, també per a ciberatacs, pandèmies i per als terribles efectes de la crisi climàtica. Això és el que adverteix la Comissió Europea. Brussel·les demana que totes les llars europees tinguin tot el necessari per a subsistir 72 hores sense ajuda externa en cas de crisi. Aquesta és una de les directrius de l'estratègia de preparació de la Unió que presentarà l'executiu comunitari demà dimecres. Avui el diari El País avança l'esborrany del text. Des de Brussel·les insisteixen que els preparatius per afrontar els 3 primers dies en una possible crisi són clau per a sobreviure. Recorden també que és urgent que la Unió Europea i que els seus estats membres reforcin la seva preparació.
I ho avança El Periódico, Inspecció de Treball sancionarà l'empresa que modera el contingut de TikTok per no cuidar prou la salut mental dels seus treballadors. La companyia subcontractada es diu Majorel i té les seves oficines a Barcelona.
Majorel és una companyia del sector dels call center que vigila els vídeos que els usuaris pengen a TikTok. Els moderadors de contingut han de veure cada dia centenars de vídeos especialment sensibles on s'hi poden arribar a produir assassinats, pallisses, violacions, pornografia infantil i altres escenes. L'objectiu és que l'usuari no els acabi veient a través de l'aplicació de TikTok. Després de denúncies a diversos treballadors, ara Inspecció de Treball conclou que l'empresa no els va informar degudament dels riscos que comportava la seva feina, tampoc els va formar prou per afrontar ni gestionar la situació. Per la seva banda, l'empresa Majorel no ha volgut donar cap declaració al diari. Amb tot, llegim que aquesta companyia afirma tenir una sèrie de programes d'acompanyament psicològic, uns programes, però, que després no ha pogut acreditar que existeixin davant els inspectors.
I gairebé 4 de cada 10 professors estan desmotivats amb la seva feina. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi d'ESADE que també avisa que la complexitat a les aules fa que cada vegada es necessitin més docents i que aquests estiguin més preparats.
Llegim al periòdico que el percentatge de docents viuen la seva feina amb indiferència o desmotivació ha passat del 2%, això l'any 2007, a l'actual 38%. Per contra, els professors que mantenen la il·lusió només són el 24%, mentre que fa 18 anys eren més de la meitat. A més, gairebé 4 de cada 10 docents mostren símptomes compatibles amb l'ansietat i la depressió. Això no significa que estiguin diagnosticats clínicament. Segons els autors d'aquest estudi, el desgast de la professió està agreujat pel context de les aules. Per això, creuen que és necessari impulsar un MIR educatiu d'almenys un any. És un MIR que seria semblant als que fan els metges un cop acaba la carrera. Aquest sistema només està establert a Catalunya i ho està en un projecte pilot i voluntari que s'anomena Sensei. És una mena de programa de residència dels professors que es va posar en marxa el curs passat.
I el govern aprovarà aquest dimarts un primer suplement de crèdit de més de 2.100 milions d'euros al Consell Executiu. La Generalitat confia en tancar una segona ampliació del pressupost amb Esquerra i els Comuns les properes setmanes.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha celebrat l'entesa amb Esquerra i els Comuns per tirar endavant un primer suplement de crèdit. Ara bé, Romero ha comentat que l'objectiu és arribar als 4 milions i que caldrà aprovar una segona aplicació de pressupost.
I amb aquest decret llei que avui us presentem i que demà aprova el govern, no hi haurà prou i, per tant, necessitarem anar a un altre. En tot cas, ho hem volgut fer en aquestes dues fases, aquest primer per posar-nos a 31 de desembre i, per tant, esperem ben aviat que puguem aprovar el segon, que evidentment és molt necessari perquè tota la maquinària del país doncs, pugui continuar funcionant.
La consellera d'Economia ha assegurat que les relacions amb Esquerra són bones. Per això ha confiat que, juntament amb els comuns, acordin un segon suplement de crèdit.
Són tan bones que han pactat rebaixar l'IRPF als que cobren menys de 33.000 euros bruts a l'any. Una mesura que té el consens de tots els partits catalans, tant els de dretes com els d'esquerres, ho veuen amb bons ulls. Ens ho explica la Judit Caselles.
El govern ha pactat amb Esquerra una mesura que ja volia aprovar Pere Aragonès i que finalment va quedar en un calaix per la convocatòria electoral. La rebaixa de l'IRPF a les rendes baixes i mitjanes de Catalunya, que aquests últims anys han vist una pèrdua del seu poder adquisitiu per la inflació. La secretària general de Republicans, Elisenda Alemany, assegura que aquesta rebaixa beneficiarà la majoria dels treballadors de Catalunya.
La proposta passa per retallar un punt fins al 9,5% al primer tram de tributació de l'escala catalana. Això beneficiaria el 75% dels contribuents. Per tant, tots aquells també amb rendes de menys de 33.000 euros l'any. I estem parlant, evidentment, dels qui cobren avui el salari mitjà del país.
Ferran Pedret, del PSC, celebra l'acord i recorda que l'objectiu del govern és ajustar la fiscalitat en funció dels ingressos.
Al president de la Generalitat li hem sentit dir que aposta per una fiscalitat justa, tant des del punt de vista social com ambiental, per una fiscalitat que reforci el seu caràcter progressiu.
La coordinadora dels comuns, Candela López, diu que hi votaran a favor al Parlament i que, per tant, el govern ja compta amb els suports necessaris perquè tiri endavant.
Sempre ens trobaran al costat de mesures com aquestes, però també el que nosaltres sempre introduïm en aquests plantejaments és que qui ha de pagar més, doncs qui més contamina, qui més guanya.
Des de Junts i el Partit Popular també veuen bé aquesta rebaixa d'impostos, tot i que avisen que estan en contra de pujar la taxa turística. Josep Rius i Santi Rodríguez en són els portaveus.
Junts per Catalunya ja ho portava al programa electoral, i sembla que també en la rebaixa d'impostos doncs van tard com en Rodalies.
Es tracta de tenir una visió de conjunt de la política fiscal, no rebaixar uns impostos i apujar-ne uns altres.
La reducció de l'IRPF s'aplicarà l'any vinent i suposarà que les rendes de 24.000 bruts paguin fins a 125 euros menys l'any.
I finalment, els aspirants a bombers cobraran el salari mínim interprofessional mentre estiguin fent la formació a l'acadèmia. Així ho ha anunciat el Departament d'Interior després de reunir-se amb la plataforma que s'havia mobilitzat per aconseguir aquest salari, tal com us vam explicar aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara, els aspirants cobraven 861 euros bruts al mes, 300 euros per sota del salari mínim interprofessional, que està fixat en 1.184 euros al mes.
El govern ho farà a través d'un decret que haurà de ser validat al Parlament, però que en principi tindria l'aprovació dels grups que van donar suport a la investidura. A banda, el decret també contempla modificar la llei que regula els serveis de prevenció i extinció d'incendis i també de salvaments per introduir el dret d'indemnització dels bombers voluntaris amb seqüeles físiques de caràcter permanent.
I a Ripoll, quatre exalcaldes han signat un manifest on expressen la seva preocupació per la violència institucional que el govern d'ultradreta de Sílvia Orriols està exercint contra els joves del municipi i la seva creativitat. Es tracta de Pere Jordi Piella, del PSC, Jaume Camps i Jordi Monell, de Convergència, i Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana.
El manifest es refereix al veto de l'alcaldessa contra una exposició artística d'alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll per qui apareixia una noia amb vel. Consideren que aquests fets són xenòfobs i molt autoritaris. Precisament aquest divendres, la vila de Ripoll ha convocat una manifestació en favor de la llibertat d'expressió, el progrés i els drets humans.
I la cooperativa Closif ha mobilitzat una trentena d'habitatges que estaven tancats des de fa anys a la comarca del Ripollès per destinar-los a lloguer social. Des d'aquesta associació fan un acompanyament personalitzat als propietaris i als llogaters, que són persones en risc d'exclusió.
El projecte combina tecnologia i eines d'intervenció social per fer aflorar habitatge de lloguer i acompanyar aquelles persones que tenen problemes per trobar un lloc on viure. Ho explica la cofundadora de la cooperativa, Laura Ayala.
Fins ara, tot el tema habitatge es tractava a partir de l'immoble. Nosaltres fem una nova mirada i ho centrem en la persona. Acompanyar aquesta persona, detectar quines necessitats té, quins problemes hi ha, per què no hi ha aquest habitatge al mercat, quines necessitats té, i a partir d'aquí treballar.
Ara gestionen una trentena d'habitatges, però la previsió és passar a gestionar-ne una seixantena d'aquí un any. Gràcies a la bona acollida que ha tingut aquest projecte des de la cooperativa, ja tenen previst exportar la metodologia al Berguedà.
I un dia més hem de parlar de Girona perquè aquesta passada nit de diumenge un grup de persones ha destrossat una vintena de tombes del cementiri vell de la ciutat. La policia ha desvinculat aquests actes dels aldarulls que hi va haver dissabte al barri de la Font de la Pólvora i que van acabar amb desperfectes al centre cívic del barri i amb contenidors cremats.
El director territorial d'Interior, Eduard Adrobau, ha assenyalat que les destrosses no han afectat cap família de la zona i que són tombes saltejades sense un patró aparent i amb graus diferents d'afectació. I ha deixat molt clar que els actes no estan relacionats amb els de la Font de la Pólvora.
La valoració, la investigació, és oberta i en aquests moments no es vincula en cap moment amb els actes que hi ha hagut a la Font de la Pólvora, ja sigui en els darrers dies o fa uns mesos enrere.
Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i fins al moment han trobat empremtes i restes biològiques. La regidora de Seguretat, Sílvia Liu, ha dit que, com que s'han trobat empremtes, esperen que aviat se sàpiga qui són els autors dels fets.
I aquest dilluns s'han complert 10 anys de la tragèdia de German Wings. Més de 300 familiars i amics de les víctimes han participat en l'acte de record que s'ha celebrat a l'Auvernet, a França, al peu dels Alps, on es va estavellar l'avió.
Una ofrena floral al cementiri ha marcat l'inici d'aquesta cerimònia privada que ha continuat amb un simbòlic minut de silenci i la lectura després, un per un, del nom de les 149 víctimes. Han exclòs, això sí, el nom del pilot que va estavellar l'avió. Aquest tenia un llarg historial de diagnòstics per depressió i nombroses baixes mèdiques que mai es van comunicar a la companyia. El mateix mes de març del 2015, un metge li va donar la baixa i li va prescriure tractament psiquiàtric hospitalari per una possible psicosi, però tot això German Wings ho desconeixia.
I un jutjat de Barcelona avala que es publiqui el llibre El Odio, en què José Bretón confessa l'assassinat dels seus fills. El jutjat diu que no té prou elements per decidir si el llibre vulnera l'honor dels dos nens assassinats l'any 2011.
La Fiscalia de Menors de Barcelona havia sol·licitat que s'aturés la distribució d'aquest llibre després que la mare dels infants, Ruth Ortiz, hagués demanat empara a la justícia. El jutge creu, però, que paralitzar la publicació d'aquest llibre podria vulnerar el dret fonamental a la llibertat d'expressió. La data prevista perquè surti al mercat és demà mateix, 26 de març.
I un tribunal de París ha començat a jutjar aquest dilluns l'actor francès Gérard Depardieu per dues agressions sexuals a dues dones que hauria comès durant el rodatge de Les Bolets Verds l'any 2021.
Depardieu, de 76 anys, ha negat en tot moment les agressions i el seu advocat ha assegurat que es tracta d'acusacions falses. L'any 2007, l'actriu Helen Darras també va presentar una denúncia contra ell per agressió sexual durant un rodatge, però la Fiscalia de París la va tancar per prescripció, mentre que a Espanya l'actor ha estat denunciat per la periodista i escriptora Ruth Baza, que l'acusa d'haver-la violat l'any 1995.
I una nova plataforma civil anomenada Sant Jordi per la Llengua ha convocat una manifestació a Barcelona el proper 23 d'abril per denunciar el retrocés del català. Plataforma per la Llengua, Òmnium, l'Assemblea i el Sindicat de Llogateres són algunes de les 30 entitats que en formen part.
L'objectiu de la manifestació, que tindrà lloc a les 7 del vespre a la plaça Universitat, és denunciar l'emergència lingüística que viu el país i donar contingut polític a la Diada. Un dels portaveus de l'entitat, Adrià Font, explica en aquest programa per què han escollit la Diada de Sant Jordi.
Recuperar un Sant Jordi reivindicatiu. És a dir, que Sant Jordi no ha de ser només una diada de llibres i roses, no ha de ser només la Diada de l'Amor, de celebració, etc., sinó també ha de ser un dia per reivindicar els drets de la ciutadania, especialment en relació a la llengua. I per això les entitats adherides representen un ventall d'associacions de defensa dels drets, ja sigui en l'àmbit de l'habitatge, de les persones migrants, dels joves...
Els impulsors d'aquesta plataforma apunten que el model econòmic i fenòmens com la massificació turística contribueixen a la minorització del català i al mateix temps lamenten la manca de polítiques valentes per part de les institucions. Per això volen recuperar les manifestacions històriques per la llengua durant aquesta Diada de Sant Jordi.
I el Dia del Batussi s'han portat 6 guardons dels Premis de la Crítica d'Arts Escèniques. D'altra banda, el musical del Teatre Nacional Ànima ha guanyat 4 premis.
Durant una gala celebrada al Teatre Romea de Barcelona el dia de Batussi, ha guanyat els 6 premis, als quals optava, entre ells, les categories d'espectacle i direcció. Així, Ivan Morales ha fet un doblet en direcció i adaptació, dramatúrgia, i Enric Auquer, Raquel Ferri i Guillem Balart han guanyat a les categories interpretatives. El musical del Teatre Nacional de Catalunya, Ànima, ha guanyat en 4 categories. Espectacle musical, música original adaptada per Adrià Barbosa i Abel Garriga, actriu de musical per Paula Amàlia i el vestuari d'Oriol Borés.
I acabem amb una informació de servei, i és que les autoritats sanitàries han retirat del mercat bosses de cotnes de Fried Rabbit i Sun Snacks. Ho han fet perquè han detectat salmonella en aquestes bosses de cotnes. Per això les autoritats recomanen als consumidors que hagin comprat aquest producte que no se'l mengin.
Segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que recull l'alerta emesa per l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, són 5 els lots de cotnes afectats a Catalunya. El fabricant va detectar el bacteri durant els autocontrols que fa i ho va comunicar immediatament a les autoritats per no posar a disposició de la població aliments no segurs. L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària recomana acudir a un centre de salut en cas d'haver consumit alguns dels productes del lot afectat i presentar símptomes compatibles amb salmonel·losi, com poden ser diarrea, rampes abdominals, febre, mal de cap, nàusees i vòmits. A més de Catalunya, el producte també s'ha distribuït a Andalusia, Castella i Lleó, Madrid i València.
Doncs ja ho sabeu, si heu comprat algun d'aquests productes, millor no menjar-lo, de fet, no el mengeu, i tornar-lo a la botiga on l'hagueu comprat. Gràcies, Olma, gràcies, Júlia. Falten 10 minuts per les 9. Va, fem una breu pausa per la publicitat i a la tornada repassem els esports amb Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel. Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. Al matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 2:15, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Quan vaig arribar a la residència Los Tilos, estava preocupada. Deixar casa meva no va ser fàcil, però aquí vaig trobar una nova llar, amb amics, activitats i persones que em cuiden com si fos de la seva família. Ara gaudeixo de cada dia, amb la seguretat de que sóc a les millors mans. A la residència Los Tilos, la meva llar, és on em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93 450 7000 i bastondeoro.com.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, arrenquem amb els esports i ho fem parlant de la Volta a Catalunya, que ha arrencat aquest dilluns en una primera etapa molt ajustada i marcada per la pluja. Tot i així, Mati Obrenen s'ha imposat en una emocionant final a Sant Feliu de Guíxols, Rafa.
Sí, com dèiem, aquesta primera etapa ha estat en bucle al municipi de la Costa Brava en un recorregut de 178 quilòmetres. El trajecte tenia un parell de cols de tercera categoria i ha fet que el grup hagi rodat molt junt fins als últims quilòmetres. Última hora, però s'ha estirat i Matthew Brennan de l'equip Visma s'ha endut l'etapa i és el primer líder d'aquesta volta.
Avui Banyoles Figueres i em deies que tornarà a ploure, eh?
És la previsió que n'hi ha i demà per l'arribada a la Molina, no, que ja comencen a ser coses serioses, avui hi ha ports molt importants, eh? Però demà sí, també es preveu neu, no sé com la volta això ho gestionarà, perquè em deies tu, a mi crec que altres anys no han modificat inclús...
Han hagut de retallar algun final d'etapa perquè no es podia ni arribar a dalt de tot de la Molina per la neu que hi havia, sí, sí, sí.
És interessant com ho plantegen tot, de manera molt cultural, podríem dir-lo així, molt esportiva, fent país, podríem dir-lo, i llàstima que després de tot l'esforç, no?, que és l'organització d'un event com aquest, després es dejuïs una mica amb la pluja i amb la neu, però, en fi, coses de la vida, a veure com s'adapten.
No, no, i el ciclisme amb això ja està acostumat, amb aquestes inclemències meteorològiques. I el Barça, parlem de futbol, sí, perquè el Barça masculí ha tornat aquest dilluns al matí als entrenaments després d'aquests 5 dies de descans entre cometes, eh?
Descans pels qui no estaven convocats.
Exacte, pels que no han hagut de marxar amb les seleccions. Els blaugranes han començat a preparar el partit que han de jugar contra l'Osasuna aquest dijous. Una tornada, com dèiem, encara amb moltes absències per a aquests jugadors internacionals.
Tot i això, els espanyols, és a dir, Pedri, Ferran, Olmo i Lamín, sí que s'han reincorporat per fer recuperació al gimnàs. Recordem que Cubarsí ja fa dies que és a Barcelona per recuperar-se de les seves molèsties. I precisament Pedri ha parlat del poc temps de recuperació que tindran pel partit contra Osasuna.
Es complicado recuperar con menos de 72 horas. Cada vez pues hay más partidos y el calendario es más apretado. Es verdad que tampoco hay muchas fechas donde jugarlo, pero bueno, siempre se puede buscar otra solución. Creo que al poner tantos partidos el fútbol pierde un poco el nivel de intensidad, el nivel de juego.
D'altra banda, Íñigo Martínez ha entrenat amb normalitat després de no viatjar amb la selecció espanyola en patir unes molèsties al genoll dret durant el partit de Lliga contra l'Atlético de Madrid. Aquest dilluns ha participat en els exercicis amb pilota i tot apunta que podrà formar part de la llista de Hansi Flick per al duel contra el conjunt navarrès. Avui s'incorporaran més jugadors i els darrers en arribar serien els internacionals sud-americans. Araujo, finalment, ha estat convocat per Bielsa per jugar davant Bolívia i junt amb Rafinha seran els últims en tornar a la disciplina de Flick. Tot i així s'espera que puguin estar a la banqueta.
A veure en quin estat. Aquesta és la qüestió.
Aquest és el punt, però com a mínim, si cal que surti Rafinha a rematar el partit, doncs igual pot sortir.
El tindrem disponible. I un parell a punt sobre bàsquet, perquè el Barça s'enfronta aquest vespre a 9:15 al Bayern en jornada d'Eurolliga. Els blaugranes volen mantenir la bona ratxa dels últims partits i encadenar la 5a victòria consecutiva.
D'altra banda, el Baxi Manresa visita la pista de la Laguna Tenerife a partir de les 8 del vespre, també en jornada de Champions. Els baguencs han de guanyar als Canaris i esperar que arribi la victòria de l'Aliaga per poder classificar-se per a la següent ronda.
Doncs a veure si els del Bages tenen sort i aquesta combinació de resultats se'ls afavoreix i es poden classificar per la següent ronda.
Estarem pendents.
Gràcies, Rafa. Ens retrobem res en uns minutets a l'inici de la tertúlia, però ara anem amb l'entrevista. Dos minuts i mig i seran les 9. Us ho hem explicat en l'informatiu. 4 exalcaldes de diferents partits polítics del PSC, de Junts, d'Esquerra Republicana, han publicat una carta conjunta per denunciar que l'actual alcaldessa de Ripoll, l'ultradretana Sílvia Orriols, hagi censurat una exposició organitzada, creada, pels alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll. Tot plegat només perquè hi apareixien dues alumnes que portaven vel. Tots els estudiants penjaven una foto seva i explicaven un objecte que els representava i que per ells era important. Doncs, com que dues alumnes apareixien amb vel, l'alcaldessa Orriols va decidir que aquesta exposició no podia estar en un edifici municipal. I a correcuita, els professors de l'institut van haver-la de canviar i instal·lar-la en un establiment privat de la capital del Ripollès. Un dels alcaldes que ha firmat aquesta carta és Jordi Monell, de Junts per Catalunya. Ara el podem saludar. Bon dia, senyor Monell, i gràcies per atendre la trucada del matí a Ràdio Estel.
Gràcies, molt bon dia.
Què els ha portat a firmar i a publicar aquesta carta conjunta, els quatre exalcaldes?
Miri, l'anècdota és això que explicaves de l'exposició amb uns cartells. Uh-huh. Al final, el que estem patint a Ripoll, i això segurament ha estat la gota que fa vessar el vas, és que hi ha una certa violència institucional. A Ripoll, en aquests moments, no hi ha llibertat d'expressió. Si fas algunes manifestacions en contra del govern o en contra de l'alcaldessa, doncs tens el risc de ser multat o de ser sancionat. Si fas alguna creació artística, com el cartell de Festa Major o com aquesta exposició, doncs tens el risc de que te la censurin. Si et manifestes, doncs t'identifiquen i et posen multar. Ara hi ha uns activistes de Ripoll han rebut aquesta setmana passada 700 euros de multa per organitzar una manifestació a la plaça. I, per tant, com dèiem, això és violència institucional, eh? Des de la institució, crear-te doncs, un escut protector que a través d'extrema al màxim les ordenances, coartar la llibertat que dèiem de creació, d'expressió, de manifestació, doncs tot allò que vagi en contra o que no li agradi doncs, a la persona que ostenta l'alcaldia en aquest moment.